De ben segur que molts vosaltres aquesta sintonia us transporta a la infantesa. Qui no ha somiat viatjar pel món com el periodista amb el serrell més famós de la literatura? Atenció als fans de Tintín, perquè dimecres de la setmana que ve es publica una reedició en color del primer volum de la saga d'aventures, que és Tintín al País dels Soviets. I per conèixer tots els detalls d'aquesta obra de 1929 i també de l'univers Tintín, que a més genera molta passió al nostre país, ens acompanya el tintinòleg David Baquer. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut al Via Lliure.
Moltes gràcies.
Què et porta aquesta música?
Doncs aquesta música em porta la sèrie de televisió d'Elipsen Elvana.
Primer t'ho preguntaré respecte a aquesta passió del país per Tintín. Hi ha moltíssima gent i no sé si té una explicació, i amb els anys que tu ets una de les persones del nostre país que més en sap de Tintín, no sé si l'has arribat a trobar una explicació.
És el caràcter de Tintín. Tintín és, en definitiva, un escolta. I l'escoltisme i l'esperit escolta a Catalunya tenen molta tirada.
El David és un dels, com deia, dels principals experts de Tintín a casa nostra. És funcionari de professió, és membre de les juntes directives de Milú, l'Associació Catalana de Tintinaires, i de l'Associació Tintinòfila de Parla Hispània, Mil Rayos. Sap de memòria, almenys això diuen, quantes vinyetes de Tintín va dibuixar Hergé, i porta, a més, tots els exemplars de les aventures de Tintín descarregats al mòbil. Que no sé si ho hauràs d'actualitzar a partir de la setmana que ve.
Bueno, sí, de tota manera, el dibuix és el mateix. L'únic que canvia és que és una versió acolorida.
Però això de que sigui acolorida i que arribi ara, per què?
A veure, aquí hi ha un tema de merchandising, bàsicament. Molinsart ha preparat, junt amb Le Palais Royal a París, una grandíssima i sensacional exposició, i això ha començat a fer bullir l'olla de Tintín. Han aprofitat, penso jo, per treure aquest tipus de producte, la colorització, perquè ells diuen colorització, de la primera aventura de Tintín al País dels Soviets.
El Tintín al País dels Soviets és el primer còmic que existeix de Tintín?
Sí, la primera vinyeta de Tintín va ser publicada el 10 de gener de 1929 i així va continuar fins ara.
La Maria Cusó, companya del programa, és una fanàtica, ho vaig descobrir l'altre dia,
sí,
Tintín.
Sí, molt fan de Tintín.
I el coneixies, el del País dels Soviets?
No, he de reconèixer que no.
No l'has llegit mai?
No.
Val. I sabies que existia?
No, de fet tampoc. No. I quan el veus, el dibuix és molt diferent. Per tant, em va sorprendre molt veure aquest exemplar.
És precisament això, perquè és un àlbum que fins ara bàsicament era conegut pels aficionats avançats i pels entesos. I ara precisament el que Molinsart, que és el titular dels drets, i Casterman, que és l'editorial que publica, el que volen fer, segons diuen ells, és que amb el color arribi a tothom, i sobretot als joves. De tota manera, els aficionats del morro fort, que d'haver-hi n'hi ha, diran que tampoc no calia, però m'hi jugo el que vulguis, que acabaran comprant-los, i jo, per exemple, sé que acabaré comprant-lo també.
Però ho faràs enfadat, tapant el nas?
No necessàriament. A veure, potser no calia, però de tota manera, si el que serveix és per divulgar més el personatge, benvingut, sí.
El llibre, diuen que té una... País dels Soviets té una forta càrrega anticomunista, això és així?
Molt forta, sí, senyor.
I per què? Perquè sent el primer Tintín de la història.
Anem a posar-nos en context. Hergé havia estat Boy Scout, a la branca catòlica dels Boy Scouts. Llavors, mitjançant un cap dels Boy Scouts, va entrar a treballar amb un diari bastant ultra. Era l'Eventiem Siecle, que era diari de doctrina i informació. O sigui, que amb aquesta capçalera ja està dit tot. Llavors, primer Hergé va estar al departament de subscripcions, amb les fitxetes, després va fer d'ajudant de fotògraf, i com ja anava dibuixant quan era Boy Scout amb un fanzine dels Boy Scouts, doncs el van recollir per començar a fer dibuixos, i el director del diari, que era un capellà trabucaire...
Capellà trabucaire?
Sí, capellà trabucaire, perquè era bastant ultra. Mira, per donar-te un exemple, tenia...
Capellà molt de dretes i...
No solament molt de dretes, sinó que sobre la taula del despatx tenia un retrat dedicat ni més ni menys que a Benito Mussolini.
Hosti, tu.
Mare meva.
Comencem bé.
Sí. Llavors, aquest...
En aquest ambient, el gesta Tintín.
Amb aquest ambient es gesta Tintín, que no vol dir que Hergé fos feixista, sinó que estava submergit en aquest, en aquest ambient. Llavors, el que fa, primer treuen un suplement infantil setmanal, Le Petit Ventiem. Dos o tres mesos després de que comença a sortir el suplement, el capellà aquest se li ocorre dir, escolta, mira, per què no fem un personatge, un periodista que se'n baixi a Rússia i ens parli de les malifetes i les barbaritats dels bolxevics.
Sense intentar doctrinar gens, no?
Sense intentar doctrinar gens, perquè llavors no eren soviètics, sinó que eren bolxevics,
clar.
Sona molt més perillós, sí, i amb el ganivet a les dents, i a carregar-se tota la burgesia europea i tal i qual. Llavors van agafant del personatge aquesta part del personatge, després va incorporar temes d'un personatge que tenia ell als Boy Scouts, que era Totor.
Totor és el pre-Tintín, per entendre?
Totor és el pre-Tintín.
Perquè o sigui, és un personatge que s'assembla físicament?
Físicament s'hi sembla força, sobretot...
Però és un Boy Scout, dius.
És un Boy Scout, perquè sortia al fanzine dels Boy Scouts. Llavors, s'hi sembla moltíssim al primer Tintín, o sigui, el Tintín de les primeres 8 pàgines, que és abans de que se li pugi el serrell.
Què vols dir, abans de que se li pugi el serrell?
Sí.
Perdona, m'estàs dient que en el Tintín dels soviets, que és aquest de què estem parlant, comença amb el serrell avall?
Sí, les 8 primeres pàgines tenen el Tintín porta el serrell avall.
Ah, Tintín no tenia el serrell amunt sempre?
No, això és arran de la velocitat d'un cotxe descapotable.
Perdona?
Sí, dins de l'aventura dels soviets passa per Berlín. Allà, bueno, hi ha tota una trama i s'escapa de la persecució de la policia.
Amb un descapotable.
Amb un descapotable.
Conduint
amb
ell.
Amb un Mercedes descapotable, conduint ell. Sí, aquest és MacGyver. Sobretot els soviets és MacGyver, perquè després et construirà un avió amb 4 llaunes i coses d'aquestes. Llavors, amb la velocitat, el ser descapotable, se li aixeca el serrell. I no li baixa mai més.
Boníssim, no sabia que Tintín no havia tingut sempre serrell. O sigui, em sembla al·lucinant, que a més, no sé si és que ho va provar en aquell moment i va dir, mira, m'agrada com li queda.
Podria ser, podria ser.
Deies que gràficament ja es veu que és un llibre d'un estil molt diferent. Per això que deies, no?, que és una recopilació del que s'ha publicat en premsa.
A veure, tots els àlbums de... Totes les aventures de Tintín primer es serialitzen en premsa.
Hergé l'havia colorit, aquest Tintín al País dels Soviets?
No.
O sigui, no és la seva mà, realment, la que... I això és el que deu generar més dubtes entre els fans.
Sí, en principi sí, però bueno, Hergé no era colorista, era dibuixant, guionista, però sempre li havien acolorit els àlbums a altres persones. Els primers 8 àlbums, o sigui, fins al Cranc de les Pinces d'Or, tots són en blanc i negre.
Originalment en blanc i negre.
Després, durant la Segona Guerra Mundial, el que es fa és un procés de coloriment, perquè s'havien de reduir les pàgines perquè hi havia escassedat de paper. Van aprofitar, dir, bueno, com de tinta sí que en tenim, de colors, paper no en tenim, tinta no, donem aquest plus que serà a la colorit.
Però sí que és veritat que Hergé decideix que el personatge mor amb ell, és a dir, que no se'n fan més després d'ell.
Sí,
això, tant, ho va
deixar molt clar, perquè si no hagués estat així... doncs l'hauria continuat segurament amb un començament amb Bob Demore, que era el seu més estret col·laborador, i després doncs hauria seguit la nissaga, com passa, per exemple, amb Astèrix, que és el competidor més directe.
Maria, des del teu punt de vista, què és el que et crida l'atenció de Tintín? I segona, és el teu personatge preferit o n'hi ha d'altres?
A mi Tintín m'agrada molt, però dic que sóc molt fan de Milú.
Milú és el teu personatge.
Milú m'agrada moltíssim perquè és un personatge en si, tot i ser un gos, té molta entitat per ell propi. I si no, Tintín a la lluna, Milú acaba... Vull dir, crec que és dels finals més apoteòsics de la saga, que Milú ens arriba a parlar fins i tot en els lectors.
Sí, Milú parla fins que apareix en Haddock. O sigui, es diu que Milú és el gos home, sí, i que Haddock és el home gos. Llavors, hi ha, clar, aquesta relació amb el que tècnicament seria el best boy, que, clar, és el gosset. El gosset és curiós, són curioses dues coses. A veure, no vull ser sexista, realment, però estadísticament és el personatge preferit de les dones i les noies.
Segons les enquestes que s'hagin...
M'acabo de sentir poc especial.
Amb Milú. Sí. I, per una altra banda, el nom de Milú ve precisament d'una noia.
De quina noia, perdona, eh?
De Maria Louise Van Cutsem, dita Milú, que va ser la primera novieta d'Energé.
La primera novieta. I com va acabar això?
Malament. perquè el pare va dir, amb aquest...
Pintamones,
no vull que t'ajuntis, i després va acabar l'home de supermilionari i la noia, doncs no.
És com haver-te passat el bitllet de la loteria per davant.
Sí.
De totes formes, Milú és un personatge estimable, és a dir, que no hi ha cap mena de revenja d'Ergem, això.
No, ni molt menys. És el, si no va poder tenir a la Maria Louise de companya a la seva vida, doncs va fer que Tintín tingués de company a Milú.
Tintín, qui és el personatge en si? És a dir, amb qui s'inspira? No és Hergé, entenc.
No, Tintín és una barreja. L'origen gràfic és, per una banda, Totor, com havien dit, per una altra banda, el seu germà petit, Pol, que tenia doncs, l'edat de Tintín quan va sortir, uns 14-15 anys, i per una altra banda agafa altres personatges. Tota la història, la volta al món d'en Pale Hull, que havíem parlat abans, el periodisme d'investigació, el recull d'Albert Londres, que era un famosíssim periodista francès dels anys 20 i dels anys 30, i després també agafa alguna cosa d'un personatge de Gaston Leroux. Mm-hmm. Gaston Leroux, perquè tothom el situï, és l'autor del Fantasma de l'Òpera.
Sí, senyor.
Però té una altra sèrie, que és la sèrie de Josep Roretaville, que comença amb el misteri de l'habitació groga, que aquest personatge doncs, és un meritori, ara diríem un becari de periodista, que fa de detectiu.
O sigui, és una barreja de tot plegat.
Sí. El que també m'havia descuidat és que hi ha un antecedent directe gràfic de Tintín. Tintin Lutin, o sigui, Tintín el Trapella, que era un conte escrit per Benjamin Revier i il·lustrat per Fredis Lee, que va sortir a l'any 1898.
M'estàs dient que Hergé el copia?
Es basa.
Ja, però això...
Es veu un nen, així amb la careta rodona, i amb un serrellet, i que es diu Tintín.
Ostres!
Què dius ara? O sigui, ja hi havia un Tintín amb serrell que era un nen?
Hi havia un Tintín,
almenys,
amb alguna imatge, sí.
Ostres, doncs això em genera molts dubtes, eh? De totes formes, si parlem de personatges, deies que Milú parla fins que apareix Haddock... Mm. Perquè Haddock, per molta gent que no és tintinaire, per entendre'ns, que li agrada però que tampoc no és un gran fan, no sap que al principi no hi és.
No. Haddock apareix el 2 de gener de 1942, em sembla.
Imagina't, 20 anys després.
Això t'ho dic de memòria. I en principi apareix com un pobre alcohòlic a la cabina d'un vaixell amb el qual han segrestat a Tintín. En principi sembla ser que aquest personatge no havia de tenir molta més història, però va agradar molt. Fins i tot és el personatge que més s'agrada als aficionats. O sigui, quan et diuen tu quin personatge t'agrada, Tintín és un soso.
Sí, sí que ho és. Sí.
Però el que té personalitat de debò és el Capità Haddock.
Quan jo parlava de la relació entre Catalunya i Tintín, diguem-ne, la primera traducció al català, i a més això n'hem parlat en diverses ocasions, per exemple, amb el Genís Cinca, és de l'any 64 i és molt superior que les traduccions que s'han fet en castellà, per exemple, no? Del Joaquim Ventalló, que és un geni.
Aquí tota la culpa la té en Ventalló, perquè Ventalló, quan Joventut, que ja portava editats uns quants àlbums en castellà, es planteja arran de la llei Fraga, aquella famosa de llibertat de premsa, o que deixava la censura una mica més laxa, decideixen publicar el Tintín en català. Llavors, en Joaquim Ventalló era amic de l'Albert Manent, el fill d'en Maria Manent, i li va dir, mira, jo m'ofereixo fins i tot de franc a almenys revisar les traduccions de Tintín, perquè no m'agradaria que quedés tan carrincló com queda en castellà. I el que fa és fa militància del català.
Inventa paraules. Perquè els insults, per exemple, del Capità Haddock...
No les inventa, però fa una recopilació.
Fa una recopilació magnífica i alguns dels insults Jo tinc entès que fins a aquell moment no havien existit i agafes i barreges una cosa amb una altra i et surt un insult magnífic que fins i tot un dia que en vam estar parlant ens va trucar un oient des del mar dient, mira, estic en un vaixell que el vam omplir dels insults del capità Haddock.
Sí, és un dels grans treballs. És que el gran treball de Ventalló, o sigui, jo crec que un dels motius pels quals el Tintín ha tingut tanta tirada aquí ha estat per les traduccions d'en Ventalló. El que volia Ventalló, després d'aquells 25 anys de sequera del català públic, era acostar el nen a la llengua. I Tintín, per aquest cas, era un instrument.
El que dèiem sobre la relació entre Catalunya i Tintín, de fet, aquest 1001 Associació Catalana de Tintinaires és la tercera del món després de la franco-belga i la holandesa.
Sí, bueno, tampoc...
Fas un gest com tampoc no és important. Home, tenint en compte que estem parlant d'una obra, vaja, mundial, traduïda a 114 llengües, amb milions de còpies venudes, d'exemplars venuts, que la tercera associació més important de seguidors de Tintín sigui catalana.
Sí, bueno, tercera, són 400 socis, o sigui que tampoc...
Bé.
No és tant. No sé altres associacions d'altres tipus quants socis tindran. La primera, Les Amis d'Hergé, em sembla que deuen tenir sobre uns 3.000, però allò ja és una altra divisió.
De qui és culpa que tu siguis seguidor de Tintín? Qui és el primer, si potser te'l compres tu, però qui és el primer que te'l regala i quin llibre és?
No, a veure, la culpa sempre és dels pares, en el meu cas de la meva mare, que em va regalar el Cigars del Faraó, que va ser el primer.
Cigars del Faraó?
Sí.
El primer que t'arriba a les mans?
El primer que m'arriba a les mans i sempre és aquell que tens un carinyo especial. Mm. O sigui, quan ens reunim uns quants tintinaires i surt el tema, tampoc no surt el tema sempre, però a vegades surt el tema, i a tu quin és l'àlbum que més t'agrada? Normalment és el primer.
I el punt nostàlgic.
Sí.
El primer que t'ha arribat a les mans.
El primer que t'ha arribat.
Mm. I tu tens moltes coses de Tintín a casa, per exemple?
Jo tinc bàsicament llibres. A veure, dins del món tintinaire hi ha gent que amb llegir les aventures, el còmic en té prou,
mm-hmm.
I després hi ha els col·leccionistes. Hi ha molta figureta, molt merchandising...
Sí, i molt car,
i
tot
molt
això.
Car. Hi ha figuretes de milers d'àlbums, perdó, de milers d'euros, vull dir. I també hi ha àlbums de milers d'euros. Mm-hmm. I després, si anem al milió i mig d'euros que es va adjudicar una subhasta, una planxa amb una subhasta fa poc, doncs déu-n'hi-do.
Milió i mig d'euros?
Sí.
Una planxa de, original
sí.
d'un Tintín.
Sí.
És l'objecte més car que s'ha venut fins ara, de Tintín?
No, em sembla que sí.
I tu tens algun àlbum d'aquests que sigui, vaja, un d'extremadament luxe o no?
No. Jo el que m'agrada és la informació. O sigui, jo sóc col·leccionista
de dades,
d'assajos, d'estudis, i també m'és igual el suport amb el qual el tinc. I si ho tinc en PDF, doncs m'ocuparà menys espai a la prestatgeria.
Això és veritat. Ell és el David Baquer, és membre de les juntes directives de 1001 de l'Associació Catalana de Tintinaires i de l'Associació Tintinòfila de Parla Hispana, que és Mil Rayos, arran d'aquesta publicació dimecres de la setmana que ve de la versió acolorida del primer Tintín que existeix, que és aquest Tintín al país dels soviets, que no sé si dir-li un proto-Tintín o no, perquè no sé si fas una divisió entre la resta de Tintins i aquest.
Sí. A veure, Tintín són 24 àlbums, que de fet són 23 i mig,
mm-hmm.
però es venen 25.
Ja. Yeah.
I que poden arribar fins a 27.
Ah, sí?
A veure, hi ha, per una banda, el cos canònic,
mm-hmm.
que és 22, que comença a Tintín al Congo i acaba a Tintín i els Pícaros.
Sí.
Amb aquestes dos s'afegeixen els soviets,
sí.
fins ara en blanc i negre, a partir d'ara amb color. I el llibre inacabat, l'àlbum inacabat, Tintín i l'Art Alfa, uh-huh. que solament està amb esbossos.
Uh-huh.
Després, un altre àlbum que es ven seria Tintín al llac dels taurons, que era una pel·lícula
sí, senyor.
Que Hergé va supervisar passada a àlbum. I després...
Ara en portem 25.
Sí, existeixen els dos àlbums de les pel·lícules de cinema que es van fer als anys 60, que són el Misteri del Toisó d'Or i Les Taronges Blaves.
I aquestes, es va fer una pel·lícula, diguem-ne, de carn i ossos, i llavors sí. es va transformar en un àlbum.
Bueno, es va transformar un àlbum en fotogrames de la pel·lícula.
Però no està dibuixat enlloc.
No està dibuixat.
D'acord. Ell és el David Baquer, és un dels experts més importants que tenim al país amb Tintín, i ens ha encantat que ens acompanyés també per il·lustrar-nos. Moltíssimes gràcies, David.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.